protagonistas.
Set minuts, moment per a l'entrevista del dia. Avui tenim amb nosaltres el regidor de Medi Ambient, Joan Puigdomènech. Molt bon dia.
Bon dia.
És un cicle d'entrevistes, com saben, per fer un balanç del gairebé equador d'aquest mandat i també parlar dels projectes de futur de cadascuna de les àrees de l'equip de govern. I per això tenim, com els dèiem en el començament, en Joan Puigdomènech. Molt bon dia, senyor Puigdomènech. En primer lloc, si hagués de fer un balanç d'aquest gairebé equador de mandat, què consideraria que s'està fent bé des de la seva àrea que vostè encapçala i què considera que queda pendent de cara a aquests dos propers anys? Ja sé que és una pregunta molt oberta, però en tot cas, com després anirem traient temes, però si hagués de dir, doncs s'ha fet molt bé aquesta cosa que era un dels objectius que ens havíem marcat per posar-nos al dia, què diria, per exemple?
Bé, jo diria que doncs, hi ha diferents aspectes, diguem-ne, no? En quant a la contribució de Sant Cugat en temes de medi ambient més generals, en temes de canvi climàtic, doncs bé, hem fet aportacions interessants amb el tema d'acords voluntaris, en fi, hem fet un congrés de la bicicleta per diguéssim, temes de mobilitat sostenible, en fi, aquest tipus de temes jo crec que diguem-ne, que ha estat una cosa important, però així és com em deia, bueno, i què ens queda per fer? Bé, l'any 2020, en el qual el nostre municipi va posicionar-se amb uns certs reptes i tal, està molt a la vora i ens queden coses per fer.
Per exemple, si ara s'hagués de marcar unes prioritats de cara a aquests dos últims anys que queden de mandat, vostè on considera que s'han de posar els esforços per intentar complir aquests requisits que es van marcar de cara al 2020, que recordem que són compromisos de diverses administracions per tal de millorar aspectes de medi ambient?
Bé, entre els compromisos que hi havia doncs, el repte d'augmentar la producció d'energies renovables dintre del municipi, de manera important. Hi estem treballant intensament, però no és una cosa senzilla. Estem treballant amb l'exalcalde Àngel Casas i estem treballant fins i tot amb una col·laboració última que ha sorgit amb Som Energia, en fi, amb diferents aspectes, i, diguéssim, obert també a tots els grups municipals. Aquest és un aspecte molt important i que suposo que dintre de poc tindrem notícies d'un cert gruix, diguem-ne.
Quan es parla d'energies renovables, pensem sovint, la gent que no dominem aquestes matèries, en les plaques solars. Es continuarà apostant per aquestes plaques en edificis municipals per continuar agafant energia i fer estalvi i evitar contaminació?
Bé, aquest és un dels aspectes. Recordem que Sant Cugat va aprovar en el ple municipal un pla local d'energia, en el qual es contempla, efectivament, energia produïda per a, diguéssim, plaques fotovoltaiques, que, diguem-ne, que ha tingut de modificar-se la seva estratègia en base a una anul·lació de la prima de producció d'energia fotovoltaica, però que en qualsevol cas li estem donant un tomb interessant. Per altra banda, estem treballant també de forma important el fet de l'aprofitament de la biomassa dintre del parc de Collserola, com un tema, diguem-ne, de protecció contra els incendis, però d'una manera positiva, diguem-ne, no? Jo a vegades dic, mig somrient i tal, que els incendis que es provoquen en el bosc es provoquen una mala època, eh? O sigui, Collserola s'hauria de cremar de manera, diguem-ne, controlada, s'hauria de cremar a l'hivern, que és quan es necessita, i a més, doncs, substituint altres tipus de combustible, diguem-ne, no? O sigui, l'aprofitament de la biomassa com a un sistema de protecció del nostre bosc, aquest és un tema important, també. I és una altra de les energies renovables dels quals Sant Cugat no hauria de fer gala. Per què? Perquè té els recursos necessaris.
I que es farà una planta per aprofitar i tirar endavant aquests projectes amb biomassa?
Aquí hi ha un tema de l'ou i la gallina, per dir-ho així, aviam si em sé explicar. La primera de les coses és obtenir, diguem-ne, el combustible. Dit d'una altra manera, netejar els nostres boscos, treure massa boscosa per preparar, doncs, estella o pellets o el que sigui, diguem-ne, necessaris per fer funcionar sistemes d'aigua calenta, de calefacció, en biomassa. Aquesta és una. I per altra banda, hi ha, diguem-ne, s'ha de crear diferents punts on es gasti, on es consumeixi aquest combustible. Què s'ha de fer primer? Generar plantes o generar la neteja dels boscos? Jo crec que primer s'ha de netejar els boscos i generar aquesta biomassa, però en qualsevol cas a la llarga també hem de produir aquests nuclis en els quals es gastarà aquest combustible. Ja en tenim uns quants, però segurament n'haurem d'anar produint. Si em pregunta què és el que s'ha de fer primer, des del meu punt de vista, ja que tenim una massa boscosa en risc d'incendi, jo crec que el primer que s'hauria és de fer aquests estocs que s'originen precisament per la neteja dels boscos.
Parlant de risc d'incendi, sempre que arribem al maig ens arriba també la idea que hem de lluitar contra els incendis, que arriba una campanya d'estiu que sempre sol ser perillosa a Sant Cugat, bàsicament pel context en què ens trobem, en què estem al cantó de Collserola. Com està preparada la ciutat de cara a possibles incendis que pugui haver-hi l'estiu? S'ha reduït al màxim aquesta massa boscosa perillosa? S'optarà per altres sistemes de cara a evitar incendis? Com s'està preparant la ciutat per aquesta època estival?
Bé, com es prepara la ciutat normalment no és com es preparen les institucions, que també, sinó és com es prepara la població, diguem-ne. El tema és, diguéssim, en quant a calcular el risc que nosaltres tenim a Collserola, el tema és, primerament, hem tingut una època freda amb una gran quantitat d'aigua, amb la qual cosa la massa boscosa doncs ha crescut. De fet, aquesta massa boscosa que ha crescut és una massa que és difícil de cremar, en principi, perquè no és una massa seca, però en qualsevol cas el combustible hi és, diguem-ne, no? A més, tot i que s'ha retirat una gran part de la fusta caiguda d'aquests anys, evidentment encara n'existeix. En qualsevol cas, el tema és com ens plantegem doncs, lluitar sobre aquest possible risc. Evidentment, tenim l'ADF, que és un model per altres poblacions de Catalunya, l'ADF de Sant Cugat. Tenim els bombers, en última instància, com a professionals, però jo crec que el més important és precisament l'organització dels veïns que estem vivint en contacte amb aquesta massa boscosa. Tenim exemples, i de fet s'està organitzant tots aquests nuclis habitats. Fa uns quants dies, aquí a la mateixa ràdio, vam assistir doncs, a un parlament dels veïns organitzats de Sol i Aire, però efectivament a Can Barata, a molts diferents punts que tenim en el municipi d'habitants que viuen en contacte amb el bosc, doncs han, diguem-ne, fet aquesta passa necessària, que és dir, bé, quan aparegui un primer foc, els veïns sabrem controlar els primers moments. Això és una cosa importantíssima. El més frapant per mi, per exemple, de l'any passat o l'anterior, és veure aquelles imatges que veiem per televisor, uns veïns veure's cremar pràcticament la seva casa i una mica dient, i ara jo què faig? Doncs aquest ara jo què faig l'hem de transformar. I jo crec que a Sant Cugat ho estem fent.
Hem de patir per les retallades? I veure que tenim menys recursos humans i tècnics de cara a qualsevol cosa que pugui passar?
Sí, les retallades sempre hi hem de patir. Però jo els hi diria, a mesura que van apareixent les retallades, nosaltres hem de ser capaços, perquè hem de ser capaços de dir com he de transformar la meva manera d'atacar aquest problema perquè aquest problema no se'n mengi, diguem-ne. Jo dic, això és molt important i això he intentat explicar-ho moltes vegades fins i tot en el mateix ple, que, diguem-ne, si ens acovardim davant de les retallades tenim un problema perquè en algun moment ens vindrà alguna transformació més forta i la població ha d'estar entrenada en canviar els seus hàbits i les seves formes de fer. Per tant, les retallades, home, ningú vol retallades, vaja. No, encara no en coneixo cap que li agradin les retallades, però en qualsevol cas, alguna retallada que sigui suficientment rigorosa i ben explicada, la població, la gent, els dirigents, jo crec que han de, diguéssim, respondre amb un canvi de la seva manera de fer. No hi ha altra cosa.
Repassant temes per preparar l'entrevista, he fet 4 apunts que m'agradaria tractar amb vostè, coses que ja s'han tractat durant aquesta part del mandat, però que m'agradaria acabar de concretar amb vostè com a regidor. L'Ajuntament, el Consorci del Parc de Collserola i el Consorci de Turisme del Consell Comarcal del Vallès Occidental es van comprometre a sumar esforços per recuperar el pantà de Can Borrell. Tindrem uns treballs que, si no vaig errat, començaran abans de l'agost. Com està tot aquest projecte i quan podrem gaudir d'aquest pantà de Can Borrell ja adequat amb unes millors condicions de cara a la ciutadania?
Amb tota seguretat, jo crec que estrenarem el 2014 amb aquest circuit incorporat a tota aquesta zona de Can Borrell, un circuit de passejada, un circuit urbà natural. Jo crec que el gaudirem claríssimament el gener d'aquest any que ve. Amb la qual cosa, diguem-ne, incorporem un element de qualitat molt important. A part de recuperar un cert patrimoni, un patrimoni existent, recuperem també un, bé, en fi, una zona de passejada natural molt important. O sigui que el Pantà de Can Borrell el tindrem, diguéssim, per disfrutar.
2014, gener 2014. Un altre dels temes que preocupa molt a la ciutadania i que nosaltres ho detectem amb les cartes als lectors. Què passa amb la població de porcs senglars? Que sovint tenim, com deia, cartes, correus electrònics de veïns, sobretot de les Planes i la Floresta, que veuen com aquests animals de cop i volta es converteixen en veïns i comencen a aparèixer per zones on només hi hauria d'haver-hi éssers humans, per entendre'ns.
Bé, jo visc a Can Cortés, eh? O sigui que visc, diguem-ne,
a
les Planes. Sí, efectivament, de tant en tant, en el carrer de casa ens saludem amb uns quarts postreglars que fins i tot veiem créixer la seva mainada, si m'ho deixen dir així, pràcticament ens coneixem, diguéssim, som veïns. El que sí que jo diria és que, efectivament, diguem-ne, tenim un problema al parc de Collserola, de que tenim els animals, normalment, es controlen la seva població per, diguem-ne, per l'efecte de a quins animals es mengen i per quins animals són menjats. En el tema del porc senglar, el control natural d'aquesta població té un problema a Collserola, que és que no hi ha depredadors d'aquesta espècie, amb la qual cosa doncs, hi ha una proliferació important. Efectivament, per això, la manera de viure la perillositat o el risc o la presència, l'alarma que produeix aquesta presència de porcs senglars a mig de la ciutat, o sigui, a plaça Quatre Cantons, o com es viu aquest mateix risc a la plaça Creu d'en Blau, diguéssim, al centre de les Planes, és molt diferent. Efectivament, un porc senglar a la plaça Quatre Cantons no m'ho imagino, però això provocaria una estampida, diguem-ne, no?, de població. El que vull dir amb això és que, efectivament, el que s'està produint és que el seu hàbitat, que hauria de ser Collserola, per aquesta superpoblació a vegades ens desborda aquesta frontera i apareix enmig de la ciutat o en les vores de la ciutat. Nosaltres estem treballant una mica per introduir una certa barrera en aquesta avinguda cap al centre de la ciutat. Ho fem mitjançant el que en diem els aguaits nocturns com a forma més habitual. I aquests aguanys nocturns estan fets, aquests llocs, una mica de reducció d'aquesta població. Tots els que d'alguna forma som amants dels animals no ens agrada massa aquest tema, però efectivament, de tant en tant, nosaltres ens hem de convertir en aquests depredadors naturals que la naturalesa no ens dona a Collserola. És un aspecte important. Per tant, nosaltres anem fent aquest tipus de campanyes, que les farem aquest any, n'hem fet una entre el gener i febrer, i l'any que ve en seguirem fent, i això nosaltres anirem controlant, efectivament, a través de la policia local, dels agents rurals, etc.
Uns altres animals que desperten força preocupació entre la ciutadania, o almenys molèsties, les cotorres, a la zona de la Rambla de Can Móra, Rambla Ribatallada, Avinguda de Gràcia, anant cap a Collserola, més o menys és el seu espai de veïns de la nostra ciutat. Què passa amb aquesta població? Si pot fer alguna cosa? Es pot intentar substituir o treure aquesta espècie, que de fet, si no tinc mal entès, no és una espècie que pertoqui en el nostre entorn, sinó que ha estat vinguda aquí i adaptada a les circumstàncies.
És el que en diem una espècie exòtica en el nostre territori, diguem-ne, no? Efectivament, segurament és un animal que ens va vindre exportat i ara doncs ha proliferat, es veu que s'hi sent bé. Bé, en qualsevol cas, la molèstia que provoca, nosaltres la combatim, primerament. No sé si han vist que hem engegat una campanya de poda, sobretot dels arbres que produeixen més al·lèrgia entre la població. En fi, estem fent d'una manera rigorosa. Cada vegada que hi ha poda, nosaltres retirem tots aquests nius d'aquesta espècie, amb la qual cosa, diguem-ne, el que volem, altre cop, tal com parlàvem abans, és controlar la població. Quan el que volem és extingir una població, el que se'ns produeix moltes vegades és una explosió d'aquesta població. Per tant, la nostra idea és, primerament, controlar la població i a poder ser desplaçar-la de lloc. Totes les campanyes que hem fet de reducció d'aquests nius i tal, sembla que han provocat, segons les últimes informacions que jo tinc, és un desplaçament cap a les vores, des d'aquesta zona s'han desplaçat cap a zones pròximes al monestir. curiosament. En qualsevol cas, estem treballant tant amb els nius, que els hi deia, també amb l'aportació de pinsos abortius per aquest tipus d'espècie, i està en estudi un altre sistema, que és la, diguem-ne, el desplaçament de la població, com es fa amb altres aus, mitjançant l'emissió de sons, diguem-ne, desagradables per l'espècie. Però això està encara, diguéssim, en estudi.
Mosquit tigre, un altre animal. Insecte, vaja. Ens trobarem un estiu amb força picades, o amb les mesures que s'han anat prenent des del consistori s'ha reduït bastant el risc de trobar-nos amb molèsties a partir d'una època de l'any en què les temperatures són elevades?
Bé, aquest és un guardó que tenim com a Sant Cugat, ser l'origen del mosquit tigre.
Sí, ens ho recorden no, totes les notícies.
D'aquests que no voldríem, diguem-ne, no? Però, en qualsevol cas, és curiós veure que, diguem-ne, que la, per dir-ho així, la profilaxi que hem fet aquí a Sant Cugat, amb campanyes de detecció, jo cada setmana, signo cartes d'advertiment a particulars, els quals detectem aigua estancada, propícia per la proliferació d'aquest mosquit i tal, que avisant de l'obligació dels particulars de no deixar aigües, sobretot en petites bassetes, etc., per la possibilitat de reproducció d'aquests animals. Sento dir que segurament he conegut altres poblacions, fins i tot cap al Garraf, en el qual la proliferació del mosquit tigre és realment espectacular, res a veure amb el que tenim aquí a Sant Cugat. Seguirem amb aquesta campanya, seguim i tenim, jo crec, quan detectem un punt i actuem de forma molt ràpida, però tenim aquesta població de mosquit tigre molt controlada. Amb la qual cosa, doncs, bueno, seguirem perquè sembla que dona resultats.
Per tancar, vostè com a president del Consell de Barri de les Planes, li demano que em faci també la valoració inicial que li he demanat com a regidor de Medi Ambient. Coses que s'han fet bé fins ara en aquest districte i sobretot coses pendents de cara a aquests dos últims anys. En què es pot continuar millorant aquest districte?
Molt bé, jo del que estic absolutament molt content és del nivell de col·laboració que tenim a les Planes entre el municipi de Sant Cugat i el municipi de Barcelona. S'està produint una cosa molt interessant, jo crec, que es produeix les dificultats que apareixen sempre en les vores de dos municipis, i Barcelona important, i Sant Cugat també, que és a vegades una certa descoordinació entre municipis. A les Planes estem fent en aquests moments, jo diria, una operació que pràcticament, que més que parlar de les Planes de Barcelona i les Planes de Sant Cugat, estem parlant de les Planes com a barri. Aquest és un tema molt important. El nivell d'urbanització i el nivell d'equipaments que té les Planes, segurament en aquest període, no ho sé, jo ho dic segons el meu punt de visió, però segurament els veïns també ho podrien corroborar, és dels més importants que hi ha hagut en aquests últims temps. Evidentment, tenint en compte que ha tingut un pla de barris a les Planes que ho ha permès, això d'aquí. Per altra banda, en algun moment que entre les entitats que formaven aquest barri hi havia un cert malentès que va provocar fins i tot algun tipus de desencontre, jo crec que en aquests moments hi ha un nivell de col·laboració entre les entitats que em sembla molt important. I hi ha un caliu, diguéssim, social a les Planes, que jo crec que en algun moment l'haurem d'explicar a la ciutat i la ciutat se'n sentirà orgullosa de les coses que s'estan produint en aquell barri, que té realment una entitat i un sentit de pertinença molt important.
Doncs ho deixarem aquí. Joan Puigdomènec, regidor de Medi Ambient i també president del Consell de Barri de les Planes, moltíssimes gràcies per haver vingut a Cugat.cat per fer una mica de balanç de com està anant l'àrea que vostè dirigeix.
Moltes gràcies a vosaltres.
Molt bon dia.
Gràcies.